A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Laia Cervelló.
Estem veient la millor versió de tots els jugadors, cosa que és radicalment oposada al que estàvem veient la temporada passada.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-1 la Reial Societat el dia que ha tornat Lamine Yamal, i és líder de la Lliga amb un punt més que el Madrid. A la primera part, el Barça s'ha trobat una Reial molt defensiva, però els bascos s'han avançat. L'empat del Barça ha arribat poc abans del descans, Koundé de cap després d'un córner. A la segona meitat han entrat Olmo i Lamine Yamal, i al cap d'un minut de sortir, Lamine ha desbordat per la dreta i ha posat una gran centrada perquè Lewandowski fes de cap el 2-1. El Barça ha generat molt per fer el tercer, però la Reial també ha donat més d'un ensurt. Ricard, què t'ha agradat?
El retorn fora de sèrie de Lamine Yamal. Ja sé que sóc poc original, però és que és el que ha marcat el partit. O sigui, el Barça ha guanyat el partit quan Lamine Yamal s'ha inventat una acció de desequilibri. És veritat que el Barça ha atacat molt bé la part final del partit, però qui desencalla el partit és la tornada a l'escena de Lamine Yamal, que en la primera pilota que toca... la toca en dues fases. Primer ataca Sergio Gómez i en la mateixa jugada ja l'ataca per accelerar, deixar-lo enrere i posar una pilota suau perquè Lewandowski, la frontal de la petita, fes el 2-1. Trenca totes les previsions, tots els estereotips. Era un jugador que avui havia d'acumular minuts per ser titular contra el PSG després d'un parell de setmanes sense entrenar-se, sense competir, i és que no necessita ni ritme de competició. És que cada cop que ha encarat a Barrenetxea o a Sergio Gómez o a tots dos, ha marxat quan ha volgut, ha tornat a jugar fàcil, ha trobat sempre solucions i sortides quan tenia la pilota, passades interiors, passades filtrades... S'ha tornat a equivocar molt poc, potser en algun gest tècnic, sempre... de molta dificultat quan pren riscos, però ha marcat les diferències en mitja hora de joc. És una sort tenir-lo aquí un altre cop. És una sort que el Barça hagi respost tan bé a la seva absència de manera coral, i ja ens podem tornar a fregar les mans perquè l'espectacle ja ha tornat i perquè dimecres el veurem contra un equip com el PSG. El Barça ha estat prudent amb el seu retorn, l'ha cuidat com s'ha de fer, i només demano que entre tots, i quan dic entre tots miro cap a la Federació Espanyola, hi hagi seny respecte les possibilitats, el rendiment i la necessitat de present de Lamine Yamal, però sobretot per tot allò que ens ha de donar en el futur si volem gaudir d'un privilegi com veure'l jugar.
Dubtes?
Tinc dubtes sobre l'equilibri defensiu quan la pressió no s'activa. Ha passat en algunes fases de la segona part. És veritat que si el Barça hagués tancat el marcador no estaríem parlant d'això. Però la sensació és que el Barça, quan no està molt agressiu amb la pressió, molt intens, contra equips ben dotats tècnicament, pateixes. Perquè, a més, el Barça fa la sensació que a les hores de la línia defensiva queda molt exposada i no acaba de tirar enrere, no acaba de córrer cap enrere, no? El Barça hauria de trobar l'equilibri entre quan pressiona poder estirar molt la línia cap a dalt, tenir oponent directe en pilota, ofegat, escanyat, que no pugui precisar, que no pugui trobar una línia de passada senzilla, a quan el rival et supera la pressió o tu no actives la pressió amb la mateixa intensitat a la primera línia, perquè estàs cansat, perquè Lamine ha de seleccionar esforços, perquè Lewandowski no pot rendir al mateix nivell físic durant tot el partit, trobar solucions per no quedar-te tan exposat o tan vulnerable a l'esquena. No? Avui ha passat amb el gol que la línia per mi estava poc enfonsada quan la pilota estava molt enfonsada, que aquest pot ser una disfunció, però ha passat amb una oportunitat d'Oyarzabal a la segona part, que ha trobat molt fàcil l'esquena i ha hagut de corregir Araujo, i ha passat en alguna circumstància més. És a dir, el Barça és tan ferotge a la pressió que quan deixa de ser ferotge passa a ser vulnerable. i el Barça hauria de trobar una solució per no ser tan vulnerable quan no és ferotge, perquè no podrà ser durant 90 minuts, durant 70 partits o 60, sempre tenir aquest punt d'agressivitat o intensitat en la pressió. Per regulació d'esforços, per distracció, per falta de rendiment, per arribar tard, per no ajustar, per moltes circumstàncies, el Barça hauria de tenir potser un pla B per quan és atacat de cara i la línia defensiva ha de trobar un antídot.
Ara em dius si ho entens tots o no, però parla flic.
En cada moment, así que ya han hecho un fantástico trabajo.
No, it's a long, long way, so now it's okay.
¿Cómo ves vuestro futuro en la Liga? Bueno, lo importante es que nosotros vayamos haciendo nuestro trabajo y ir ganando tres puntos.
Yes, tomorrow. Tomorrow we start to focus on PSG.
Okay, mañana comenzaremos a centrarnos en el PSG. Muchas gracias.
Ricard, ¿qué es el que no puedes entender? Si es
com,
que no
sí, vol... com s'ha tret tan poc rendiment a un atac tan exuberant? El Barça hauria d'haver tancat el partit molt abans, ha tingut oportunitats, ha tornat a demostrar que té molts recursos en atac, és probablement amb el PSG l'equip d'Europa amb més capacitat per sorprendre quan ataca la porteria rival. Ho pot fer amb el desequilibri de la banda dreta, amb la Minya Mal, ho pot fer amb la passada filtrada de Pedri, de Jong, pels moviments de Ferran o Rafinha dintre, l'arribada per sorpresa de lateral esquerra, la pilota aturada. El Barça és una màquina de produir en atac, però s'ha d'aprofitar. Avui el Barça s'ha encallat amb la rematada, no ha estat prou contundent i ha donat vida a la Real Societat. Ja a la primera part, a l'últim quart d'hora, el Barça puja una marxa i la Real pateix, però no s'acaba de marcar diferències excepte el córner de Koundé. I a la segona, des de l'entrada de Lamine Yamal, és un festival. El Barça té ben bé 6-7 oportunitats que no aprofita. La de Lewandowski, el travesser, que és molt fàcil des de la frontada de la petita, una de Lewandowski que salva Remiro, dos xuts exteriors de Dani Olmo i Rashford, una diagonal de Rashford que va també massa creuada. Lewandowski en aquella acció del travesser encara posa una pilota i Xalet Achar la refusa amb el cap. Bé, a vegades hi ha un punt de falta de fortuna, però el que és evident és que el Barça ha d'aprofitar la capacitat de generar tan alta que té per marcar diferències i per no haver de patir els últims minuts com avui, o com a mínim per no haver de tenir l'atenció d'una errada com la de Koundé, que pugui generar una rematada de Kubo, que aquest cop ha anat al travesser, però un altre dia pot anar dintre.
Aquesta falta d'efectivitat del Barça per tancar el partit i estalvia certs patiments al final. El Barça ha generat moltíssim, però entre Remiro, el porter de la Real, i la falta de punteria, només ha fet dos gols. Els problemes defensius que el Barça té quan la pressió no és prou efectiva, avui la Real ha fet un gol a la primera i ha estat a punt d'aprofitar-ho en el tram final del partit, i el retorn de Lamine Yamal és un fora de sèrie. Avui, al cap d'un minut de sortir, ha generat la jugada del gol de la victòria, ha tornat tan decisiu com sempre. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 2, Real Societat 1. Ara continuarem escoltant Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Bé, ha quedat aquell punt de ai, 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 però la mitja hora final amb Lamine Yamal és una altra dimensió futbolística, això, eh?
Sí, és com si els dos equips haguessin estat guardant-se el partit pel final, perquè la Real també ha guardat les millors armes, o com a mínim les de més talent pel final, i ha estat a punt de fer mal, i el Barça s'ha guardat el Sant Cristo gros, no tan aviat com intuïam el descans, però vaja, és que l'entrada de Lamine Yamal ha estat fulminant, i una mica com ens va passar l'altre dia amb l'entrada de Jong, que va ser molt... Vaja, no vull comparar, però va ser molt evident que el partit canviava, ha estat posar un peu al camp Lamine Yamal i el partit s'ha accelerat d'una manera... A una banda i a l'altra, s'ha accelerat d'una manera brutal, i és veritat que hem vist una segona part molt més divertida que la primera, però escoltant Koundé i ara escoltant Tatu amb aquesta reflexió que feia sobre la pressió, hi ha una bona part de veritat que el Barça haurà de, no dic que preocupar-se, però sí revisar de cara a compromisos més exigents, com per exemple el de dimecres, que és veritat que hi ha un moment en què sembla que la Reial ha sortit, fins i tot sortia al darrere més còmoda i a la que aconseguia activar els migcampistes, doncs no diria que t'ha fet patir molt, perquè en realitat ocasió clara n'han tingut una i mitja, però és veritat que no és aquell Barça que hi ha moments que sembla inabordable.
Que més enllà de Lamine Yamal i d'aquest punt de falta d'equilibri defensiu, què destacaries?
Doncs una altra vegada Pedri, que a mi m'ha fet la sensació que és el jugador de l'1 al 90. Portem dos partits que no acabem de veure un Barça total de principi a final, però en paral·lel vas veient que Pedri hi és a la primera part, tot i que el partit no és brillant. Per descomptat, hi és a la segona. Bé, és que ara mateix flipem amb Lamine perquè és molt evident, però el moment de joc de Pedri ja fa molt de temps que... Sobretot el que sorprèn és l'estabilitat. No sé si eres tu que ho deies l'altre dia o el Xavi, que és que no juga mai mal, no juga cap partit dolent. I vaja, això és una base molt bona. Avui a mi també m'ha agradat molt De Jong, que ja fa dies que són aquest binomi que no para de defensar Flick. Bé, en general el Barça sembla molt solvent, amb evidentment amb algunes coses a millorar, però sembla un equip que quan comença, quan es desencadena, com ha passat en aquell quart d'hora, 20 minuts de la segona part, sembla que té recursos per donar i per vendre, i això el fa un equip molt difícil d'abordar.
Ha costat rematar el partit, et preocupa o no? Que ens quedem a vegades amb aquest punt de tancar-lo abans.
No, a mi no, perquè són jugades que... És que això va una mica com va. Lewandowski l'ha fotut a la ratlla de gol, el travesser, una que semblava cantada, i en canvi la del gol ha entrat després de tocar el pal. Jo crec que això a vegades va de centímetres. A mi, si és que m'haig de preocupar d'alguna cosa, m'amoïna més aquesta qüestió que comentàvem de l'equilibri defensiu, quan segurament ja les cames ja no tiren tant per pressionar molt, molt fort, perquè jo crec que és una cosa que ja cueja del final de la temporada passada i que fins i tot havia verbalitzat Íñigo de si fer la passa enrere quan ja les cames ja no t'aguanten per ser tan agressiu, i jo diria que el Barça en determinats moments el té per resoldre, però vaja...
Sí,
que...
sí.
L'equip...
Però estem filant primer.
Ja sí, per això sí, que... Sí. Perquè em demanes una cosa
però
que m'hagi de preocupar.
Però un dia com avui, jo crec que un dia com avui és un bon dia per filar prim. És a dir, has guanyat el partit, has generat molt. En atac és un equip indiscutible i el Barça, el que es valorarà, diríem, el seu rendiment dependrà de com s'equilibra defensivament en aquesta temporada, però... sobretot quan arribin els grans assalts.
A mi m'agrada que els futbolistes no siguin simplistes. El discurs de Koundé a mi m'agrada.
A mi també.
Koundé surt després de guanyar un partit 2-1, et poses líder, en realitat tots estem una mica pensant en el PSG, i doncs a mi no m'ha agradat el partit, perquè això ho hem fet malament.
Els últims 25 minuts, si hem de tenir més control...
Que en realitat, fixa-t'hi que la part que no li ha agradat a Koundé és la part que segurament ha agradat més al públic, perquè
ha estat
la més divertida.
Clar, perquè ha estat la més atrevida, més
exuberant,
més profunda...
Ell és un professional d'això, però és un defensa, que és el que pateix quan les estructures grinyolen, i a mi aquest tipus de discursos em recorden una mica un que va fer Íñigo l'any passat al camp de l'Estrella Roja, que crec que havien guanyat 2-5
sí,
i va
perquè,
sortir...
Perquè avui quedar-te amb el resultat, quedar-te amb el liderat, sí, quedar-te amb aquesta expansió ofensiva i amb una altra remuntada és el més senzill. Sí. Però està bé que ells busquin amb el bisturí algunes coses que no els hagi fet sentir còmode al camp.
Clar, jo no sé si a tots, però el que està clar és que ell al camp ha vist que alguna cosa no anava bé. I si ho pots reflexionar des de la victòria, doncs mira, 100 vegades millor.
Molt bé, doncs dimecres ve la Champions. Avui tenim un tercer temps llarg per començar a enfocar ja aquest Barça-PSG. El millor del Barça-Real Societat?
Ho lamento, però jo tampoc seré original. Lamine Yamal.
Bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Diuen que té 7 vides, però per si de cas, protegeix-lo amb l'assegurança per a mascotes de MGC Mútua. És un més de la família. Informa-te'n a mgc.es.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant, ballant, ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera. Lola min, ja mal, ja mal, ja mal, ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal.
El Barça ha guanyat per 2-1, ha tornat a capgirar un marcador. El gol d'Odriozola al minut 30 de la primera part per situar-se líder, un punt per davant del Madrid. Barça 19, Madrid 18. Laia Cervelló, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Què? Com ho has viscut? Has patit o no?
Una mica al principi, és a dir, sabem que el Barça és capaç de remuntar qualsevol partit, ho vam veure la temporada passada, però sí que allò de veure que era el tercer partit, que teníem una opció d'or de posar-nos en el liderat aquesta setmana i no fer-ho, doncs em feia patir. És cert que després d'enviar-vos l'àudio una mica més calmada he pensat, aviam, és veritat, és cert que l'equip té moltes baixes i que
sí,
també
sí, entra
de normal.
S'ha de recordar
molts
el context,
partits,
tens raó.
Sí, sí.
Fermín, Gavi, Balde, Rafinha, Joan Garcia, Ter Stegen. O sigui, que estem parlant d'un equip que arribava avui, que ha començat amb Dro titular, Bardaggi titular, 17-19 anys. És a dir, no és el millor equip possible i s'enfrontava a una primera part que ha estat molt incòmoda tàcticament.
Sí, sí, que a més que tenim l'equip que si un jugador més estornuda ja hem d'anar a buscar el juvenil. Però després de segona part m'ha agradat com ha reaccionat l'equip, m'ha agradat, com dèieu, les reflexions de Koundé, perquè és cert que no ha sigut un partit brillant i és per mi brutal la influència que té Lamine Yamal en aquest equip, per molt evident que sigui. Vas a mirar el partit i tots estaven desitjant al final a la primera part que sortís ell, perquè dius és que et salvarà el partit i veus amb què poc aconsegueix fer-ho. I és una cosa que a mi em segueix sorprenent, perquè per molt que ho sapiguem i que és cert que per mi l'absència de Lamine Yamal aquesta vegada s'ha fet menys pesada potser que l'any passat, i que hem arribat a pensar, ostres, es pot viure sense Lamine Yamal i no passa res, ho vam veure contra el València, ho vam veure contra el Getafe, és que es posa a jugar i el partit agafa una nova dimensió, es dona un altre color totalment i es nota moltíssim.
Ja sabeu que avui és un vespre mogut aquí a Montjuïc, perquè hi ha el piro musical, per això el partit es va avançar durant una... Bé, de les 9 a quarts de 7, i estem pendents una mica de que la gent pugui marxar amb facilitat de Montjuïc. Laia, en tens alguna notícia? No sé si em sent la Laia, però sé que estava pendent de...
Ara, perdoneu, em sentiu?
Sí, ara, Laia. Dic que si tens alguna notícia de com està marxant la gent.
Està marxant amb tranquil·litat ara sí, eh? Sí que hi ha hagut un primer moment quan han sortit que com que estaven tallats els accessos, diríem, cap a baix, cap a Maria Cristina, clar, tota la gent ha anat a parar aquí a la part de l'esplanada del Palau Sant Jordi i llavors hi ha hagut un embús important. Hi havia tota l'esplanada, hi havia molta gent que intentava, tots han d'anar cap al carrer del Foc, cap a anar a buscar les llançadores, i llavors hi ha hagut
S'ha de baixar pràcticament. S'ha de baixar cap a zona franca, perquè ens entenguem, no?
Si vas
clar.
A peu, sí. Si no tens l'opció, perdoneu, no és que estigui fent campanya avui, d'anar cap a l'avinguda Miramar, que es diríem cap a Poble Sec, però agafar el funicular que
informació
que
de servei per als aficionats del Barça que han vingut i que es puguin trobar en una situació de no saber ben bé cap a on has de sortir o quina és la sortida més assequible per ells, o caminant cap avall a zona franca,
el que no es pot fer avui,
o funicular.
Exacte, és baixar per les escales ni mecàniques ni no mecàniques habituals que fa servir la gent, ni tampoc per l'avinguda de l'estadi, que és la que arriba des de la plaça Espanya. Tot allò està tallat i per això tothom ha de baixar per l'altra banda i d'aquí que
hi ha
fa
una
estona...
Mica d'embús, sí, inicial, però ara ja la gent ha anat marxant, tenen un trosset, veig allà la gent marxant de fons per darrere del Sant Jordi, per exemple, encara hi ha força gent que va caminant, però ja no hi ha cap embús aquí a les sortides de l'estadi.
Perfecte. Per tant, sabent que aquesta situació està controlada, ens podem centrar en la lectura esportiva del partit d'avui. Bé, com us quedeu d'un partit emocionant, amb pujades, baixades, una primera part que no té res a veure amb la segona, ni pel Barça ni per la Real Societat?
Jo volia fer un comentari, ara perquè ara bé he sentit la Laia que diríem el recollia una mica el que ha comentat el Condé, que no sé avui què passava a la zona de les entrevistes flash, que els hi ha agafat com una mena d'atac d'hipersinceritat. Bé, la qüestió d'Odri Ozola és una qüestió molt personal i, per tant, no hi entrarem. Però jo, per exemple, Condé m'ha semblat excessivament autocrític, perquè jo no tinc la sensació que la Real els últims 25 minuts hagi generat tant perill. És veritat, ha fet una equació molt clara,
per culpa seva,
sorgia d'un error individual seu, no d'una qüestió tàctica. No.
Sí, que és veritat, però que la Real, quan han entrat els bons, ha combinat molt més, no? I hi havia la sensació que et filtraven una pilota i et generaven perill, però no ha passat.
Però
no
s'ha
patit, no hi ha hagut aquell allà al cor constant.
Però hi havia un punt de tensió, no?
Sí.
De partit que estava viu.
Que et podien fer mal, no?
Que no el tenies tancat.
El Barça és molt potent, és un equip que genera. Jo no sé si el PSG és capaç de generar tantes ocasions de gol i de tantes maneres i amb tanta variació, el que continua sent un equip vulnerable. O sigui,
no canvia
la seva essència. Ho vam veure al camp del Rayo.
O al 100% estàs defensivament amb molta intensitat en la pressió i tot funciona com un rellotge, o a la mínima que et descuides, els equips que tinguin qualitat et poden fer mal.
És que als últims minuts el Barça ha perdut la possessió.
L'ha perduda, eh?
Des del minut 31, gairebé 32, que hi ha hagut un canvi al Barça, que no recordo qui era, fins al final del partit, el Barça ha tingut un 49% la possessió.
Que és l'únic quart del partit que ha perdut la possessió, no?
Exacte.
Entenc, Marc?
Però veníem de gairebé el 70 en aquell moment. Clar, del 70
també té a veure
el 49,
els jugadors que té el rival, no? Que no la perden.
Sí, si no dic que no, però llavors també generen més...
Vinc a la roda de premsa, si us sembla.
Comencem amb Flick i reprenem després amb la dada del Marc.
Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquesta tarda el Barça, l'equip, ha generat molt i tu des de la banqueta els insisties que seguissin per aquest camí, que seguissin generant. Com d'important era aprofitar la bala i posar-se líder avui? Gràcies.
No, this was our goal that we get the 3 points today.
El nostre objectiu, aconseguir els 3 punts avui, i jugàvem contra un molt bon equip. M'agrada molt, de fet, com juguen a futbol.
Hard work for us.
A nosaltres ens ha costat molt, però també hem merescut aquesta victòria. I al començament, de fet, jo deia que en menys de 68 hores tenim el proper partit i valoro molt com ho ha fet el meu equip, com estan jugant, com rendeixen, i sempre és el mateix, canviem una miqueta l'11 de titular, però tots els que estan al camp donen el màxim que tenen, i això és el que m'encanta i n'estic molt orgullós, perquè és com volem fer-ho i és increïble realment, i estic molt content per ells, també pel club, per l'afició, d'haver aconseguit els 3 punts avui.
Hola, Hansi, aprofundint en el fet d'haver-vos posat líders avui, sabem que el camí és molt llarg, però quina importància li dones a posar-vos líders avui, de ser primers a la classificació i de deixar enrere el Real Madrid en aquest punt de la temporada que és encara d'hora?
Això és momentani, és en aquest moment i està bé tenir-ho, òbviament, perquè posa pressió i ens treu la pressió que li posa el Real Madrid i els que van al darrere, però ara hem de defensar també aquesta posició i estem encantats de fer-ho, però al cap i a la fi està molt bé guanyar, òbviament, contra aquest
gran equip. Hola, buenas noches. Adrián Alves para el carrusel de la cadena SER. Lamine ha entrado al campo y en menos de un minuto ha sido decisivo. Ahora decía aquí el entrenador de la Real, Sergio Francisco, que su simple presencia ya es amenaza. Su aportación es realmente determinante, ¿no?, en el equipo.
Of course, happy to have him back.
Sí, és clar, estic content de tenir-lo de tornada, tots ho estem. I ho ha demostrat ràpidament que és excepcional la força que té de crear oportunitats i de donar també l'última passada. És molt bé, és molt bo tenir-lo de tornada.
Hola Hansi, buenas noches. Elena Condis de la cadena COPE. Pedri es el único que no descansa, titular en todos los partidos. Hoy lo ha sustituido en el final del partido y creo que descansó 5 minutos también en el final de otro partido. Se ha llevado el MVP. ¿No puede descansar o está tan bien físicamente que ni contemplas que entre en las rotaciones o lo necesitas tanto que es imprescindible y no le quieres ver en el banquillo, solo en el campo?
Pedri is special.
Bé, el Pedri és especial. És un gran jugador. I ho veiem que està millorant també en ser líder. I ens encanta com està millorant per nosaltres. És important, un jugador increïble, molt important. Quan està sobre el terreny de joc, està a tot arreu, està a tot arreu del camp. Defensa, però també amb la pilota és increïble, recupera moltes pilotes també. I és molt important per a nosaltres. També els altres, però en especial ell ens dona control, ens dona una mica més de control de la pilota i sap exactament també la posició on ha de ser. És molt bo ara. I també el que he vist juntament amb el Frenkie avui, junts, han organitzat molt bé l'equip, han organitzat cada jugador, el que havien de fer, on havien de ser, i això també m'agrada molt. M'he gaudit molt, gaudeixo molt d'aquells moments quan els dieu tu ves cap allà, tu allà, tu més amunt o enrere. Realment sembla que entenen el que han de fer al camp. I és clar, quan tothom sap en quina posició ha de ser, perquè això abans potser també no era fàcil per tothom en aquesta temporada nova, han començat la temporada, saber on han de ser, però s'adapten i aprenen, i crec que amb aquesta victòria també ens ajudarà molt a seguir millorant.
Buenas noches, señor Flick. Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Me gustaría preguntarle, profundizar sobre la presencia de Dro en el once inicial, que ha sido un poco sorprendente. ¿Qué ha motivado la presencia de este jugador tan joven en el once inicial y qué buscaba con su presencia en el campo? ¿Qué buscaba?
What I'm looking for, it's
el que busco.
Great talent player.
És un jugador amb molt de talent.
He's a Barça player.
És un jugador Barça. És com volem, és amb la pilota. També en els últims moments de la jugada sap què fer. En els últims metres, i per nosaltres està molt bé tenir aquests jugadors per poder gestionar els minuts dels altres jugadors també. I ara mateix, ho deia abans també, m'agrada molt que tothom intenti donar la seva millor versió, i això és el que necessitem, perquè tenim molts partits pel davant, molts minuts a jugar i ho hem de gestionar bé, i crec que avui ho hem fet bé.
When the result is a little bit different.
Potser quan el resultat és diferent,
Pedri out or Frenkie out is also one.
Doncs parlaríem també de la de Pedri, de Frenkie, si eren una opció o no, però al final és així. I jo crec que estan fent una gran feina i estan tots preparats.
Hola, Hansi. Aquí Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Enhorabuena por el triunfo. Hoy habéis vuelto a marcar de córner, creo que es el tercer gol de córner en Liga en 7 jornadas, el segundo consecutivo. Ha habido una jugada también de saque de esquina al principio del partido que habéis estado a punto de marcar con un disparo de Rashford. ¿Cómo de importante para ti es el balón parado y si lo entrenáis mucho en el entrenamiento diario? Gracias.
Yes, this is why Well, we have these chances.
Sí, per això tenim aquestes oportunitats, perquè les entrenem. Potser no tant com després les volen fer segons qui, però sí que tenim aquesta fortalesa precisament en aquesta mena de jugades perquè les practiquem i és molt important també tenir aquesta mena de fortaleses i ser bons amb pilota parada i per això ho fem així.
Aquí, Albert Nadal del diari Ara, felicitats per la victòria. Avui més de 50.000 persones en el retorn a Montjuïc. No sé si t'esperaves aquesta resposta per part de l'afició i com ho valores. Gràcies.
No, great. It's fantastic.
M'encanta, és fantàstic.
I always the feeling that they
i a més tinc la sensació que realment ens donen suport, que volen empènyer l'equip. És molt bona la connexió entre l'equip i l'afició, és realment bona, increïblement bona, i és el que necessitem. Ho necessitem també per al dimecres a la Champions contra el París. Tornarem aleshores dimecres i ara tenim un parell de dies per recuperar-nos una mica i ens tornarem a veure aquí divendres.
Hola, Hansi, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Irigoyen, del diario El País. ¿Dani Olmo tenía algún problema físico o fue una lesión técnica que juegue solamente 45 minutos?
No.
No tenia cap problema. Simplement també pensàvem en el proper partit contra el París i amb el París serà titular.
Sí, Hansi, aquí pel Vallès Partit Atlètic. Ha parlat abans de Pedri i de Frenkie de Jong i li volia preguntar per això, per la parella Pedri-Frenkie, des del punt de vista de l'entrenador, com ho fa vostè perquè es creï una societat així i perquè hagi acabat sent aquesta parella que es complementa tan bé al mig del camp?
I think you... They are outstanding footballers and
bé, jo crec que són futbolistes excepcionals. They are well connected. They know, i estan molt ben connectats, saben realment el mig camp com jugar i com volen jugar,
i
es coneixen l'un a l'altre. És fantàstic veure aquesta connexió al camp, perquè amb aquesta parella realment, com deia, és molt més difícil pressionar-nos i això ens dona molta possessió de la pilota, que és el que volem i necessitem, i també dona més, crea més espais per als altres, i això és el més important, perquè tothom se centra en ells dos i llavors podem aprofitar els altres espais que ens dona el rival. I potser això ho podem anar millorant, però vaja, avui, com deia, estic molt orgullós de com ha fet l'equip, perquè ha fet una gran feina en els darrers partits.
Dos últimes preguntes.
Què tal, Hansi? Aquí, José Barajo, Jugones de la Sexta. Hoy decías que estabas muy feliz de ver otra vez a Lamin, volvía después de esa lesión. Ha sido decisivo con su entrada. No sé si crees que este Lamin hubiese merecido el Balón de Oro.
This is a decision we cannot change it.
És una decisió que no podem canviar. Però l'any vinent, jo crec que intentarà aconseguir-lo també, aconseguir la pilota. Per tots els jugadors és una gran cosa ser un dels escollits que puguin guanyar aquest trofeu. I tenim molts jugadors, de fet, al nostre equip que poden arribar a guanyar-lo.
Adrià Regàs per al Club Internacional Bellet del Barça. Hoy Gerard Martín ha vuelto a ser titular. Y ahora que llevas ya más de un año entrenándole, quería saber qué evolución le has visto en ese tiempo. ¿Cómo era Gerard Martín cuando llegaste y cómo es Gerard Martín ahora como futbolista? Gracias.
Para mí, la temporada passada, o fa dues temporades quan jugava per al Barça B, analitzàvem l'equip i veiem que tenia potencial, però el que està fent amb molt d'esforç, amb l'actitud i la mentalitat correctes, és realment increïble i saps exactament què esperar i mai no et decep, i això és fantàstic.
perquè sempre ho dona tot i per ell no és fàcil tampoc jugar tants minuts, però ja ho va fer també la temporada passada en els partits importants, a més, i és fantàstic tenir-lo i veure com aquests jugadors del Barça B, de la Masia, van millorant, i crec que això forma part també d'aquest club, per de nosaltres, al donar-los l'oportunitat i aprofitar-la, i ell l'aprofita, la va aprofitar i ara està a un gran nivell.
Finish.
Perdón.
Ya, dos preguntes.
No, dos, one second.
No, you said dos.
I said dos, and I think that's one and two.
Dos abans.
No? You said?
Abans havies dit dues preguntes, no?
One more, okay.
Vinga, una més, doncs. Una més.
El
one.
Sí, dono permís perquè
vist fas una pregunta. Havies dit dues i dues són dues, eh?
Okay. Then, who's this?
Nicolas Le Gardien, the newspaper Sud-Ouest in France. What do you think of the beginning of the season of Jules
Koundé? Què pensa del principi de temporada de Jules Koundé? I quina importància té també en el grup fora del camp de joc? En Jules és un tipus especial, és una persona especial amb la seva potència, la seva energia, realment és increïble. I a més, al començament de temporada també, quan no jugava, també demostrava una gran actitud i mentalitat a tots els entrenaments, donava el màxim, no estava decebut ni trist, no demostrava mai res negatiu, sempre és positiu i sempre intenta millorar, és així. I aquesta energia la necessitem a l'equip. I és el mateix que quan parlava del Gerard, doncs el Jules és igual, també ha millorat molt en aquesta posició, en el lateral dret, i en defensa és molt bo, però en atac també dona l'últim pas, marca gols, i per mi és genial tenir-lo, és d'una mentalitat excepcional, i en cada partit i en cada entrenament també demostra sempre un màxim nivell i és un gran exemple per a tots els altres
de
demostrar què vol dir ser un futbolista professional, i ell és un exemple en aquest sentit.
Okay. Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies.
Gabriel Martínez i Hansi Flick són com Pelfaixedas i Xuriguera.
Aquest gag de m'havies dit dues preguntes,
sí,
i ara
sí, ja ve,
aquest,
ja ve.
L'estan fent bastant
sí,
sovint,
sí,
eh?
Sí.
Perquè sempre pacten com 12 preguntes. Flick li va dir a l'inici de temporada 12, i ell diu 12-15, el Gabriel Martínez, segons la roda de premsa, és més o menys important. I llavors, avui no sé quantes n'ha fet, però sí que és cert que llavors Gabriel Martínez intenta posar-ne alguna més, i Flick aquí li marca, no, si hem quedat aquest número, aquest número.
Has dit dues, doncs dues. Però finalment n'hi ha hagut una
però
tercera.
Però ho deia amb un somriure, Mireia.
Sí, ho deia rient, i mirava el periodista encarregat de fer l'última pregunta i li alçava una mica els espatlles i li deia, va, què faig, et deixo o no et deixo? De fet, Hansi Flick també ha marxat rient d'aquesta sala de premsa i fent broma amb Gabriel Martínez.
Bé, coses interessants, la roda de premsa.
Perdó.
No, digues.
No, acaba, si vols.
No, dic que coses interessants... Sí. Perquè ha parlat de Gerard Martín i com els agrada als entrenadors, als jugadors que saben el que pot esperar d'ells, és a dir, aquells jugadors que potser sap que no li donarà més d'allò, però que sap que li donarà allò i que no fallarà i que és molt regular en aquest nivell, no? És curiós, perquè probablement als ulls de l'espectador li interessen més aquests jugadors que poden trencar guions, no? I els entrenadors se senten còmode amb els que saben que compleixen els guions amb fiabilitat, encara que no et puguin donar una miqueta més. Ha posat Gerard Martín i Koundé al mateix sac.
Ja, Gerard Martín el tens aquí davant, Ricard, a la gespa de Montjuïc, que ara marxa
amb la família.
Tranquil·lament amb la família, algun dels seus agents.
Aquí l'aparador de Montjuïc.
Clar,
eh?
I ara els veiem com marxa somrient i content.
Gerard Martín segurament alié als elogis que li acaba de dedicar.
Sí, no els ha escoltat, segur.
Flick,
potser
sí.
Li ha arribat per WhatsApp.
Parlant d'elogis, saps què m'ha cridat molt l'atenció?
Què?
que... Però he rigut perquè dic, és que ho fa amb tota la idea. És a dir, a Pedri li ha fumut un homenatge.
Sí, i a l'altre no, eh?
I a la Miriam...
No, 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 però un moment, no, no.
És que repa, a Pedri, l'elogi.
Aquí, a Pedri li ha ajuntat De Jong.
Sí, li ha ajuntat De Jong.
A Pedri li però ha ajuntat
De Jong. Una, però hi ha hagut una bona... Sí, un bon tros de la resposta.
De Jong, per De Jong no li preguntava.
No, ja, ja.
Sí, però, però a la Miriam no li regala... Cap elogi.
No, no, jo també ho he pensat. La primera... Després la pilotadora ha dit, bé, ja intentarà guanyar-la, sí. Però la primera resposta he pensat, molt és que no, pots, no pot ser més sec. Sí,
sí. Però us sembla malament, això?
No,
és que l'ha buscat, no?
Que està buscat, exacte, sí. Que no és casualitat, que ell ho fa...
Forma part de la gestió, sí, no? De la Lamine Yamal.
És que sí, sí. Hi ha una sèrie de jugadors que, si us hi fixeu, li costa elogiar. També és el cas de Fermín López, que cada vegada que treuen el seu nom és com que refugi una mica... dialogis i després li pregunta per Marcus Rashford a la mateixa roda de premsa i en canvi li diu absolutament de tot. Llavors jo entenc que és una gestió de plantilla.
Sí, sí, gestió de vestidor total de Flick, que sap que la comunicació de l'entrenador és important. També et dic que la Lamine Yamal no crec que estigui gaire preocupat per la roda de premsa de Flick o per si li regala més l'orella o menys.
No, però és un, darrere d'això hi ha una intenció claríssima i és el control no de papà Flick. Clar. Sobre el nen, perquè no se'ns...
jo crec que podríem Flick. Dir l'avi Flick.
L'avi Flick, home, sí, 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 amb sí. Lamine Yamal podria
ser avi jove, un avi jove, però...
Home, és que el seu pare, que en té 38... Flick. El pare de Lamine, vull dir. Sí, sí. Per tant, però... és l'avi Flick.
Sí, sí. Home, jo estic convençut que Lamine Yamal, quan veu a Flick, veu...
Un avi jove.
Un avi, sí, sí, sí.
Jo no sé vosaltres, però a mi és un dels aspectes que més em tranquil·litza de tenir a Flick com a entrenador, que és una persona que sap el que ha de dir, com ho ha de dir, quan, a qui li ha de dir.
Domina l'escena.
Sí, absolutament. Quin jugador necessita més una cosa o una altra, que això vol dir que té absolutament a tothom controlat, que sap el que ha de fer i, a més, que funciona. És a dir, ja se m'acudeixen molts pocs jugadors que Hansi Flick no hi té la seva millor versió. Llavors, sí, sí, per mi... és una de les coses que més em tranquil·litza a l'hora de tenir-lo amb ell.
Sort que hi és Hansi Flick,
sí, sí,
perquè tot i el seu tarannà i el seu mestratge i la seva gestió, la bèstia que té al davant no és qualsevol cosa. Eh?
Clar, és que ell és un equilibrador, no? Flick és el compensador, és aquella persona que va fent balanç, amb els egos, amb les forces individuals...
Més que avi tutor, no? Una mica és més tutor, és que controla la classe, no?
Sí, perquè els avis mimen, Els avis mimen.
Però és que amb alguns ja els mima, com un avi també.
Sí.
Jo no sé en qualsevol cas si a la Mina això li fa gaire efecte o sigui, no. Si influeix d'alguna manera ni en negatiu ni en positiu.
El que passa és que Flick, que té molta responsabilitat perquè és un dels portaveus principals, per no dir principal, del club, i el president i ell, si portaveu em refereixo que de les veus públiques del club, una de les que surt més sovint, o la que més sovint és l'entrenador. Clar, si Flick es dediqués a elogiar com segurament...
De manera oberta, desinhibida i impressionada.
A la
Mint,
doncs, pensa que això segurament no col·laboraria en el control d'aquest jugador. Tot i així, jo vull valorar la contra, que és l'elogi a Pedri indissimulat i que no ha frenat gens, que em sembla merescudíssim, perquè és que ja fa molt de temps que ho estem comentant i tocava també, perquè és que qualsevol entrenador ha de pensar el que avui ha pensat Flick de Pedri, no?
Tenim molt temps per parlar de tots els casos del que hem viscut avui. Bé, abans volia tancar el tema que havia obert el Marc, sobretot el tema Koundé, com estic d'acord amb el Bernat, sobre que no s'ha de sobredimensionar aquesta autocrítica, però que jo tinc la sensació que els defenses viuen un partit molt diferent al que ho deia el Jordi i estic d'acord, el que vivim nosaltres o el que viu la resta de l'equip. O sigui, els defenses viuen al límit del risc, o sigui, amb el Barça de Flick. I, per tant, a vegades valoren i agraeixen tenir una sensació de control al camp que és veritat que avui és possible que no l'hagin sentida. Marc, acabem amb les dades aquesta. El Barça ha perdut la possessió l'últim quart.
A l'últim quart d'hora el Barça ha tingut un 49% en la possessió, però veníem de gairebé un 70, és a dir, hi havia una diferència de més de 20 punts.
O sigui, ha estat bastant cridaner el pas endavant de la Real, que jo crec que va més en funció del que dèiem de l'alineació de Carlos Soler, Brais, Kubo, etc., que no pas de que el Barça hagi fet un pas enrere. És a dir, la Real tan pes. La pregunta és, per tancar-ho és fàcil, per tant, hem d'acceptar amb naturalitat que el Barça continuarà sent vulnerable defensivament i que hem de trobar aquest matís de més control de pilota, més equilibri. Ho dic perquè la Real ens mostra un re, eh? O sigui, avui, ara repassava, el Barça ha jugat contra l'Oviedo, Mallorca, Resultat i Rayo, 4 dels 5 últims classificats. És a dir, que la Lliga no ha començat encara, com qui diu. O el Barça ha de plantejar-se defensivament aquest crit o aquesta advertència de Koundé.
Home, s'ha de tenir en compte, no?, que si domines més la pilota i hi ha menys pèrdues, automàticament tens menys risc que et facin contracops i els rivals aprofitin els espais. I després jo crec que on també hi ha terreny, ho hem comentat alguna vegada, és que la línia del fora de joc es pot matisar una miqueta el comportament defensiu de la línia. Perquè,
jo també ho crec, això.
Perquè
sí.
Comporta molts riscos.
Jo crec que s'ha de ser exigent amb els defenses del Barça. El joc defensiu és una cosa col·lectiva i amb això jo crec que és la clau i tothom hi ha d'estar posat. Però els defenses, i més aquest any que no hi ha una defensa titular clara, que ha marxat Íñigo Martínez, crec que se'ls ha d'exigir, eh? I s'han de posar seriosos. És a dir, ja no podem jugar i esperar que dalt ens ho resolgui la Min. O sigui, hem de ser expeditius, ha de ser una defensa d'equip candidat a guanyar la Champions, perquè si no patirem.
I en aquestes paraules de Koundé hi ha un punt també que ell no ha acabat content amb el seu partit, perquè és crec
possible,
que ho ha dit el Campos, ha fet la falta, ha vist la groga i tu, el Campos, has dit en un moment els últims, no sé, de Koundé, no, com que no hi és o s'ha
desenfocat.
Sí. I en la jugada del gol de la Reial, Barrene el supera potser massa fàcilment.
Passa que Barrene...
Arrenca, és ràpid, però...
Et pot superar, no?
Sí, home, pot superar, però... I Koundé també pot guanyar el duel,
I,
no?
I la jugada
sí,
del
però
travesser...
Però la línia també pot estar més baixa, o sigui, no? Vull dir, perquè si un extrem supera Koundé, la línia ha d'estar més enfonsada, perquè
ha d'acompanyar la jugada, sí, és molt ràpida la jugada.
La centrada està cantada.
No el vull criticar per aquesta acció. A mi em sembla que els defenses del Barça tenen un ofici molt dur. Mm-hmm. Molt exigent. Mm-hmm. I crec que la responsabilitat defensiva s'ha de posar en tot l'equip. O sigui...
sí. També teniu raó que en aquesta sensació que ha tingut Koundé, la Real crea una oportunitat, que és el xut de Kubo, el travesser que ve de la seva pèrdua.
Exacte, al mig
del camp. O sigui que no... La Real, és veritat que sí que hi havia més tensió pel que podia passar que no pas pel que passava, però hi havia una sensació que podia passar més enllà. Va, anem a coses positives, que n'hi ha moltes, per exemple, triar el millor.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, triem el millor jugador d'aquest Barça 2 Reial Societat 1. El Costa ha votat Lamine. Laia Tudela, qui tries?
Pedri.
Ricard. Dubtes o...?
Dubto. Però diré... Lamine Yamal.
Dos vots per Lamine. Mireia.
Pedri.
Bernat Soler.
Pedri.
Marc i Carles.
Pedri.
Xavi Campos.
Lamine.
Bernat Coll.
De Jong.
Laia Cervelló.
Lamine.
Quin és el recompte, Bernat Coll, de moment
5
de vots?
5 per Pedri, 3 per Lamine, 1 per De Jong.
Els oients han triat Lamine, però si no m'equivoco, el millor jugador triat és Pedri.
Això mateix.
Doncs Pedri, avui el millor jugador. Pedri, De Jong, i els poso en el paquet perquè ha parlat Flick, que estava meravellat i admirat de quan Pedri i De Jong agafen les regnes, la batuta, dirigeixen, col·loquen els jugadors. A més, ha parlat d'això. Manen i tu més cap endavant, tu més cap enrere. Ja tenen les claus de l'equip. Aquests dos són
avui,
insubstituïbles.
I avui han fet, ho has comentat a la primera meitat, el canvi de rol. La Reial estava molt enfonsada i necessitava els moviments per generar dubtes i desmarcades a l'espai, per enfonsar encara una miqueta més de defensa i a veure si aconseguies més espais. I De Jong ha fet unes quantes desmarcades en profunditat buscant l'espai i Pedri ha baixat una miqueta la posició més a la base, a la zona de De Jong, que han sabut interpretar tots dos el que requeria el partit d'avui.
Entre tots dos, 235 intervencions, 111 De Jong, 125 Pedri, i 20 recuperacions, que això són 13 de Pedri, 7 de De Jong.
Això s'acaparà molt, eh? 235 participacions entre tots dos.
És que també hem de tenir en compte que avui estaven rodejats d'un jugador que debutava i que és cert que potser no ha fet el millor partit per qui tenies al davant, que és un equip que ha jugat bastant defensiu la primera meitat, però que també... al final segueixen un jugador molt jove que és una mica inexpert i que també havies de cobrir una mica la seva part, perquè tampoc és que estigués rodejat a dalt com ho estaria en un escenari ideal amb Rafinha, potser, amb Lamine, com en altres ocasions, i jo crec que també han abarcat o acaparat una mica del que havia d'assumir Hidro.
Sí, sí, han passat més al partit perquè per acompanyar Droga. Per cert, Mireia, hem sentit el debutant?
Sí, els mitjans del club ha parlat del debut i d'aquells nervis previs a jugar.
Bona nit, muy feliz, muy contento por el debut y es increíble.
Ahora dime, ¿más tranquilo?
Ahora más tranquilo, sí, la verdad. En el hotel cuando me dijeron que salía a titular ni me lo creía, pero ahora sí que estoy más tranquilo y ya está.
Cuando te lo ha dicho el míster esta mañana, ¿qué pasa por tu cuerpo?
Pues imagínate, yo esperaba tal vez el debut unos minutos por las bajas y así, pero cuando me dijo que salía a titular, unos nervios, pero eso, los jugadores, el míster, me calmaron, me dijeron que hiciese lo que hago en los entrenamientos y ya está, disfruté de algo que es único y ya está, muy feliz, muy feliz.
Al final eso es distinto, ¿no? Jugaste en la gira con el primer equipo, pero un partido oficial siempre hace ilusión.
Sí, sí, la verdad que debut oficial es algo único y la primera vez es muy especial y por eso estaba algo nervioso.
¿Cómo te has visto tú sobre el tercer? Porque le preguntaban esta semana a Hansi Flick, decía que estabas trabajando muy bien, que eres un jugador muy joven, lógicamente 17 años. ¿Cómo te has visto tú sobre el césped?
Bueno, creo que no ha sido mi mejor partido, pero bueno, creo que he estado valiente. Me ha faltado un poco participar más y entrar más en contacto con la pelota, pero creo que ha sido un buen debut y eso, ir cogiendo el ritmo poco a poco de primera división, que al final no había jugado minutos aquí y ya está.
Esto no acaba aquí, ¿no? Ahora seguir.
Ahora trabajar más que nunca para tener más oportunidades como estas.
Drog, què us ha semblat? Queda una anècdota a l'estrena, no? Ja va bé que un noi tan jove s'estreni i passi discretament i desapercebut, perquè últimament fa la sensació que han de tenir llum des del primer dia.
I que estigui nerviós, perquè últimament els debuts que hem vist de futbolistes és com si estiguessin molt acostumats als focus, a jugar en escenaris d'aquest nivell. Allò que dius és que sembla que quasi no hi hagin jugadors, doncs, no sé, se m'acut com Boyan, per exemple, que el va intimidar una mica al Camp Nou el primer cop que va jugar, sinó que sembla que hagin jugat sempre allà, i veure un jugador tan jove que torna a dir és que estava nerviós, a mi em deixa una mica més tranquil·la de dir, bueno, segueixen sent humans, no?
Són normals, aquesta generació, no?
Sí, sí.
El que passa que no se li ha notat, sobretot al principi, això quan ha dit, jo he estat valent, no? S'ha descrit així. Jo,
sí.
Jo ho he pensat al principi. Després, jo crec que ha fet una bona entrada, ha anat de més a menys, i llavors ja potser, clar, és evident que se'n noti el pes, però nervi al principi, nervis ell. Ara, que t'ho diuen el mateix dia, normalment abans et preparaven, no? Deien que et preparaven una mica més, la nit abans.
T'ho trobes de cop.
Demà seràs titular. Potser és pitjor,
llavors,
és
no
millor
així dormit.
Com... Clar, és millor així com ho ha fet.
T'ho trobes de
correcte,
cop.
No? Ha estat correcte, no?
Correcte, sí. Correcte.
Correcte, en un escenari poc propici,
sí,
incòmode,
molt incòmode,
per jugar entre línies.
I en una posició de responsabilitat, no? On has de brillar.
No l'he vist tímid ni cohibit.
No, no. Jo crec que ha estat bé. Les dades, Carles, ja ens les donaves al descans,
sí,
les recordes?
31 intervencions amb 3 recuperades i 3 perdudes, però possiblement allò que deia de que li donava la impressió que ha intervingut poc és que tenia dos bèsties al camp que l'estaven tocant tota l'estona. Per tant, però ell estava molt tocant a l'àrea, vull dir que era molt complicat que ell intervingués més del que ja ho ha fet.
És que jo crec que amb De Jong i Pedri tan estructurals, perquè això no ho hem viscut, durant una temporada. Recordem que l'any passat el Barça comença amb Casador. De Jong tarda molt a arribar pel tema de la lesió. Ara ens trobem en un altre escenari. De Jong i Pedri són inamovibles. O sigui, hi ha una plaça del mig camp per adjudicar a l'11 titular. Només n'hi ha una, eh?
I és per Olmo aquest dimecres, per exemple.
Ja
per Olmo, que ho ha dit, però perquè tampoc no n'hi ha més.
No n'hi ha
jugar,
més,
no? Vull dir...
Dro.
No, clar.
Ara mateix...
Hi ha Fermín i no hi ha Rafinha, tampoc.
Hi hauria una opció, no per de dimecres, però parlo en les pròximes setmanes, per exemple, partit, no sé, contra el Sevilla o algun dia que tinguis un partit d'aquests entre Champions, jo no sé si algú es planteja que Pedri el podríem tornar a avançar
no,
una miqueta.
No. Jo també...
Jo què et sembla la reacció del
Campos?
Què dius, Bernat?
Jo m'apunto a la reacció Campos, eh? No.
A veure, tampoc és una...
No, home, ella juga allà, però...
Una cosa que funciona també.
Exacte, ja ho sé, però...
Amb la selecció juga allà i té menys pes.
És una situació d'emergència i plantejo una hipòtesi futbolística.
Està molt bé, però jo també prefereixo que es vegi...
Proposat.
Sí.
Que no jugui la Min de titular.
No,
és que jo una mica la línia Campos no vull gaire experiments amb Pedri.
És que,
no, mira,
és que...
diria, posa la Minya Mal una estona allà.
O Ferran, darrere de Lewandowski, si és que no tens efectius. És una qüestió de mirar els efectius que tens i a veure qui pots fer jugar.
Pedri ho podria
posició.
Fer molt bé en aquesta posició. El que vull dir és que, com De La Fuente
era
insisteix...
Era això, Pedri, abans.
Com De La Fuente insisteix en posar-lo en allò que era Pedri, que no ha estat mai la gran versió que és a la segona alçada... No cal provar, és a dir, és una solució, però jo també crec que a ell li agrada també algú més vertical, no?, en aquesta posició, més de cara a barraca, o amb potencial de rematador com Dani Olmo, filtra l'última passada, i Pedri ara té el ritme del partit al cap, és que és un metrònom, i jo crec que està bé activar altres possibilitats, perquè n'haurem de trobar... Bé, tampoc no hi ha tants partits, perquè Fermín després de l'aturada estarà bé, No? I tornarem a...
I que Dani Olmo està bé.
Dani Olmo, la segona part, no, la veritat és que ha sumat.
Amb detall, sí.
I que, a més, que és això que han dit, que no és que hagi jugat 45 minuts perquè estigués tocat físicament ni res, ho ha dit el Flick a la roda de premsa. No?
L'estava protegint de cada dimecres.
Serà titular contra el PSG.
Per això, que al final, si tens el trident que et servia l'any passat i que et funcionava, jo tiraria per aquí, encara que potser doncs, Dani Olmo a principi de temporada no fos el Dani Olmo de l'any passat.
I dimecres...
Ara entrarem el dimecres.
Jo només us vull preguntar, no us estranya que amb les baixes i tot això no li doni ni un minut a Bernal?
A mi no, la veritat, perquè tinc la sensació que Flick hi confia moltíssim i que vol anar gradualment amb ell, que no vol que es repeteixin casos com el de Gavi, com el d'Ansu, com el d'altres jugadors que potser que no han acabat de tornar o que han tingut recaigudes més aviat, perquè són casos, evidentment, que són diferents entre ells, però Flick vol a Bernal pel futur. Això està claríssim, ho hem dit per activa i per passiva, i confia moltíssim, i ja el va avisar, en tornaràs de forma molt gradual, i és el que
jo,
està fent.
Jo crec que amb Bernal, Carles, escenaris molt còmodes d'entrada. Fixa't que entra a Oviedo després de l'1-3, i que entra contra el València, el dia que es juga i fa la passada de Lewandowski, quan el partit ja està absolutament sentenciat. Clar, és que el partit d'avui estava amb 2-1, i amb 2-1... ha preferit donar-li uns segons a Caçador. Jo crec que a Marc Bernal li vol generar contextos molt agradables, una mica en la línia de la Laia, ja pujarà el nivell de compromís, però allunyar-lo de situacions molt transcendents, que vagi poquet a poquet.
I de fet, perdona Ricard, però això ho reafirma molt la idea de que ell realment estava bé per jugar contra el Rayo Vallecano i encara no li van donar l'alta competitiva, perquè l'alta mèdica la tenia des de feia setmanes, perquè no volien que tornés a jugar contra l'equip i l'escenari on es va lesionar. On es va lesionar i, a més, en un estadi que no és fàcil, on sabem que els jugadors doncs, van un pèl més durs potser que altres equips. Llavors, la primera manera de protegir-lo va ser no fer-lo debutar una altra vegada en aquell escenari.
Avui ha remuntat el Barça, ja deia la Laia. Avui es remuntarà. Quantes remuntades ha fet aquesta temporada?
Tres contra el Llevant, contra l'Oviedo.
Tres amb 8 partits, no?
Sí.
Gairebé
sí.
És el 50% de
partits remuntats. I quants gols de córner ha fet el Barça?
Aquesta temporada, 5.
Aquesta temporada, 5, que són el d'avui...
El d'avui, 2 contra l'Oviedo i 2 contra el Llevant.
Tots corners en llarc?
No, el de Pedri
a Llevant. Hi ha un curt de Pedri contra el Llevant.
I el d'Eric a Oviedo el dijous.
Exacte, i el d'Oviedo...
Aquests 5 són molts, pocs?
Són molts. Home, molts pels partits que portem aquesta temporada. Sí, molts. Perquè la temporada anterior, la temporada passada, van ser 11 la que va...
Home, imagina't, estàs ja gairebé al 50%. Ets el millor equip de la Lliga amb molta diferència, pilota aturada. Amb molta diferència.
Però la temporada passada no va ser el tram final? No va ser també parlar molt de la pilota aturada, el tram final?
Sí, és
no?
Que ens va ajudar a desencallar
partits. És la continuïtat de...
Sí, és de que, però ja estem, al 50%. Home, a les tres remuntades hem tirat de la pilota aturada.
Però saps el que més m'agrada, això dels corners i les jugades preparades? Que molts equips, recordo l'Atlètic de Madrid de Pantich, el Pleistocè inferior, que van quedar campions de Lliga i de Copa la 95-96, depenien molt de la pilota aturada. Faltes, corners... Mm-hmm. Però...
És veritat.
Però aquest Barça ja no depèn ja d'això.
I també, si te'n vas a l'extrem, Xavi, equips que han estat especialment dominadors, hegemònics, hi ha hagut a vegades algun punt de menyspreu cap a la pilota aturada. No sempre, però històricament no la necessitaves. És a dir, eres tan dominador en el joc que aquest raconet, també és veritat que això ha evolucionat molt i que el futbol modern, la pilota aturada ha passat a ser una assignatura prioritària, que un equip com el Barça hi posi tant d'interès ajuda molt. Fixa't que ahir, per exemple, el Madrid perd el partit amb pilota aturada. O sigui, tots els gols, excepte l'últim de l'Atlètic de Madrid, són accions de pilota aturada. I és que ara mateix, en el futbol, els equips petits, perquè tenen poques opcions, però els equips grans, perquè sumen molt en partits encallats o en situacions de compromís.
I aquesta mirada una mica, no diré de menyspreu, però d'un valor relatiu sobre la pilota aturada, que jo crec que a Johan Cruyff no li interessava les jugades preparades, no, per posar un exemple, però si avui Rashford fa el gol de l'aturada de Remiro, és una obra d'art de la pilota aturada.
I tant, tens tota la raó. Aquella deixada que li ha fet De Jong perquè rematés Rashford. Jo parlava de les remuntades, Laia, perquè no li donem valor a l'autoritat que mostra l'equip, que ja va passar Oviedo, que el Bernat i algú més va dir remuntaran, que avui has dit tu, remuntaran, i jo continuo preguntant, i remuntaran sempre, i l'equip remunta. És a dir, que ho converteixen en realitat amb molta naturalitat, i això dona autoritat. O sigui, això, tu t'imagines ser rival del Barça avui?
És que això a vegades algun rival ho ha dit, de dir, és que amb el Barça no pots mai, el partit saps que al final sempre estan allà i acaben remuntant els partits, i això també intimida el rival i té certa... Vull dir, de pressió, no sé, però
jo crec que parla molt bé d'aquest punt d'intimidació que ara el Barça desplega, aquella sensació que dèiem al principi de que la vida continua igual amb aquest Barça, és a dir, continua dominant, continua mostrant autoritat i els rivals continuen pensant en remuntaran, no? Ara apareixerà la Min, ens farà això, i això a vegades de cara a allò que diuen, els rivals ens perden el respecte, allò que es va dir amb les Palmes i el Leganés ara fa un any, això aquesta temporada passa tot el contrari, eh?
Al contrari, el Barça imposa i diria que fins i tot fa por. A vegades crec que fins i tot per part dels rivals de forma molt prematura. És a dir, home, planteja el partit, juga'l, lluita'l.
El que ha passat avui, no?
Sí. No li ha anat malament, per això, a la Reial.
No li ha anat malament.
S'ha mantingut viu. Tu el que vols dir és que ha fet tot el possible per minimitzar el Barça, sí, i mantenir-se viu en el partit.
Sí. Tot i que
no ha jugat cara a cara.
Tot i que avui, només pel fet de pensar en aquest disseny, crec que Sergio Francisco mereix un elogi. I en general, jo crec que estic veient des que el Barça de Flick va començar a arrasar la temporada passada, que hi ha molts equips que surten derrotats.
Sí. Això dona molts punts, sobretot els partits de casa, que forces la cinquena targeta i arriben amb aquelles alçades de la temporada. O reservo jugadors importants. I l'actitud dels rivals, a vegades, ho recordo sobretot amb el Barça de Guardiola, que és que veies els rivals del Barça al Camp Nou que sortien a no ser golejats, més que a competir el partit.
Totalment.
I l'actitud també dels propis jugadors del Barça, tenir la confiança de saber que aquest partit es pot remuntar.
Bé, aquesta confiança que la Laia transmet per la ràdio de remuntarà, segurament, com dius, Laia, els jugadors es miren a la cara i no s'espanten.
Sí, i de fet, quan no passa, com va ser el cas contra l'Inter de Milà, la tornada de les semifinals de Champions, és quan arriben els plors a disc que ens esperàvem. Al nostre cap passàvem a la final, arribàvem, i llavors la decepció és màxima, que això és que és diametralment oposat del que va passar fa 3-4 temporades, i de fet és el que dèiem sempre del Real Madrid, no? Que potser estava perdent 0-3 al minut 80 i deies, bueno, encara tenen temps. Doncs aquesta sensació que la tingui el Barça ara per mi és molt positiva, és un record.
I ara que parles de San Siro, és el segon partit on gestionem el temps afegit de manera especialment cuidadosa, delicada. El Barça no ha deixat viure la Real Societat amb jugadors que tenien potencial, ha marcat els ritmes, ha hagut aquest canvi de Flick per l'últim mig minut, és a dir, com tot molt controlat. Ja ho va fer a Newcastle especialment bé i avui ha tornat.
Deia Ricard, que com no... et sembla que actualitzem un segon ràpid a marcadors?
Sí.
Descans al Narcís Sala, Sant Andreu 0, Barça Atlètic 0. Per cert, el Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Al Ahly el proper dimarts a la semifinal del Mundial de Clubs. L'altra semifinal serà Veszprém Magdeburg. I el Benito Villamarín guanya el Betis, gol d'Abde i gol de Cucho, Betis 2, Osasuna 0.
No et falta res per actualitzar?
Aviam, tinc bàsquet i tinc golf. Sé que a tu t'interessa
molt. No, t'ho diu per la Ryder, t'ho diu per la Ryder, perquè hem de posar l'himne d'Europa si Europa guanya.
No, encara no ho sabem. Tenim un partit que ha acabat en empat per la lesió del noruec Víctor Hovland, que s'ha repartit llavors mig punt per cada equip. Per tant, ara mateix 5-12, resultat global. La resta de partits individuals estan a punt d'acabar molt igualats. Europa necessita 2 punts per guanyar.
I el bàsquet, què era?
El bàsquet era la final de la Supercopa. Madrid 94, València 98. Ha guanyat el València.
Oh, ha perdut el Madrid. Quin cap de setmana, eh?
Ei, molt bé, Pedro Martínez. Ha fet un equipàs, estrenen pavelló.
I tenen un senyor entrenador, oi? Que és el que acaba de marcar les diferències. Deia que com nosaltres no érem Flick, crec que arriba el moment, Lamine Yamal, i podem dir tot el que ens sembli de manera desinhibida, perquè hem tornat a viure una escena emocionant de dir, acaba d'aparèixer, de cop i volta es genera un duel, Lamine Yamal, Sergio Gómez, que deu pensar, ostres, jo podia haver entrat en un altre moment del partit, i a la primera Lamine Yamal accelera i dona el gol a Lewandowski. I això no ho fan, només ho fan els que són molt bons.
Sí, aviam, quan hem començat la TDT i el primer que et ve de gust veure és el moment de tornar-lo a veure jugar, perquè és que és un espectacle. I mira, avui perquè debutava Dro i tornava a Stengen, però és que cada vegada... O sigui, l'atracció que provoca Lamine Yamal i després com jugar és extraordinari.
També n'ha parlat Sergio Francisco, que li han preguntat, escolta'm, com s'atura un jugador com Lamine Yamal? I ha dit que l'únic que es pot fer és posar-hi ajudes, i ajudes permanents, perquè Lamine Yamal és un jugador totalment determinant.
Bernat, però... què et sembla Lamine Yamal? Havies d'afegir alguna cosa, Mireia, perdona?
No, també ha parlat de Lamine Yamal, ha dit especialment això, però també ha parlat del partit de la Reial. Ha dit, per exemple, que quan marxes d'aquí, amb la sensació que hauries d'haver puntuat és que has fet un bon partit, que el Barça els ha obligat a jugar amb un bloc baix molt més del que ells pretenien, i que també han aconseguit que el Barça estigués amb poques idees durant certes estones, i que això també té mèrit.
Com diria Minguella, és un fenomen, no? La qüestió és que m'ha cridat l'atenció això de Sergio Francisco, qui ha estat que ha dit que...
Sí,
no? Que imposava...
Sí, respecte, sí, és a dir, sí.
I jo avui he tingut aquesta sensació de que feia molts dies que no el vèiem, i el veus aquí, i aquesta estampa que té el dorsal 10, aquests cabells que té mig tenyits, la mà fins i tot embenada, el seu posat, aquella manera que té de moure's, que a vegades sembla que vagi ballant, com intenta amagar la finta, l'arrencada que sempre guanya el seu rival.
I la seguretat que transmet, no?
S'ha convertit, exacte, i s'ha convertit en superpoc temps, en una mena de... És un clàssic del futbol d'avui en dia. És una de les imatges icòniques del futbol d'avui en dia, com en el seu moment doncs hi havia Cristiano Ronaldo, Messi...
Amb 18 anys, és que no ho hem d'oblidar. És que no ho hem d'oblidar,
però
això,
tot això, clar, de tenir la seva continuïtat... El que passa, aquest tio estarà... Aquest nano estarà dimecres endolladíssim. A veure com el pare Luis Enrique.
Bueno, Nuno Mendes no és... Ja. No és un obstacle fàcil.
A mi sempre ha dit que és el defensa que més difícil li ha posat, i recordem la final de la Nations League Espanya-Portugal, que Nuno pràcticament no va perdre ni un duel amb Lamin i el va futbol.
El va anul·lar.
Nuno Mendes crec que ha quedat de la pilota d'or dels 10 primers.
Que jo ho he dit abans durant el partit, en un moment, que fa com 4 partits que no juga a Lamine, i diem, ja no hi ha Lamine dependència, superbo per l'equip, no? I llavors ha sortit Lamine i estàs tu com situat en un pla de nivell de, oh, el Barça ha jugat molt bé, sí, ho ha fet molt bé. Surt Lamine en un minut i dius, va, d'acord, això és un altre nivell, o sigui, això és una altra categoria, això entrem en una altra cosa.
Sí,
que el Barça juga molt bé sense Lamine, que bé, però com juga ell és diferent, eh?
Jo el que jo vaig defensar aquesta teoria, sobretot era... que no semblés que el Barça era feble sense Lamine. El Barça és més fort amb Lamine. Sense Lamine no ha estat, com a mínim, en aquests partits.
No, ha estat molt capaç.
No ha estat tan feble. I, a més, no s'ha generat el discurs exterior, sí, sí, no? Sí, sí. El de la Lamine Independència com a discurs que després, perquè depèn del que passi al camp, després no acaba afectant
no
a tothom.
No sé qui al centre de dades va dir l'altre dia que els partits sense Lamine l'any passat, què va passar? Es va perdre, no?
Sí, és aquella, el 6 de novembre i desembre.
A la Lliga
no
s'havia guanyat sense Lamine Yamal, sí. No?
Exacte.
Fins al partit contra el Sevilla, contra el València de fa res, dues setmanes, em sembla. És que, de fet, a mi, Lamine, quan està lesionat, sap greu per l'equip perquè penses que potser li pot passar una mica de penyora, però el que sap greu realment és perdre't el que és capaç de fer en cada partit que passa. I és, ostres, un partit menys que veurem el que s'inventi aquesta persona avui.
Carles, tenim alguna dada de Lamine per tancar?
Doncs mira, Lamine avui... Espera, et dono el total. El Lamine avui són 31 intervencions amb una pilota recuperada, una perduda, i ha trigat 54 segons en regalar-li un gol a Lewandowski.
54 segons, eh? Sí. És el que ha tardat. O sigui, quan dius, és que et fa un gol en un minut, doncs en menys d'un minut, sí. Li han sobrat 6 segons. Va, que el Bernat té moltes ganes de PSG, que va entrant aquí Nuno Mendes, va entrar el tema
Luis Enrique...
Aviam, puc anar primer a la informació?
És que és el que volem.
Informació, aviam. El Barça, baixes ja les sabem, no? Fermín,
Gavi,
Rafinha,
Joan García i Ter Stegen.
Molt bé. I Balde?
No, rebrà convocatòria.
Principi Balde no, exacte.
Però no jugarà de titular.
Home, d'entrada així de patac no crec. No.
Com que Gerard Martín no acaba mai els partits, podrà jugar uns minuts. Molt bé. Bernat Coll, el PSG, que també ha anat perdent efectius durant aquestes últimes hores.
Dos descartats segurs. Marquinhos i Dembélé, i quatre dubtes.
O sigui, Marquinhos i Dembélé no hi seran, eh?
Exacte, segur. I tenim quatre dubtes, que són Doué, Joao Neves, Kvaratskhelia i Vitinha.
Kvaratskhelia i Vitinha són d'ahir.
Exacte, tots dos no van acabar ni la primera part. Kvaratskhelia es va retirar al descans. Le Parisien avança... Que el club és optimista amb Vitinha, sí? Les proves de demà han de determinar l'abast de la lesió de Kvaratskhelia.
O sigui, és més optimista amb Vitinha que amb Kvaratskhelia, eh?
Sí.
Si no juguen ni Vitinha ni Joao Neves...
No, Vitinha...
I Neves és dubte o és baixa? Dubte.
És dubte. Té una lesió l'escotibial...
Sigui, baixes només Marquinhos i Dembélé, eh?
I Doué, molt justet.
Doué no ha jugat gens, no, de moment?
No, de fet, tenia lesió als isquios, un temps estimat de baixa de 4 setmanes, que en aquest termini encara no s'ha completat, per tant...
És difícil que sigui titular, però
més enllà d'això... No, titular gairebé impossible, Doué. Sí.
No, escolta'm, és segona jornada de fase de Lliga de Champions, 1 d'octubre, gaudim el partit que vinguin,
sí,
tots
saps,
els que
saps
vulguin.
Què passa, Xavi, que clar, que aquest és el tema, que estàs esperant el Barça-PSG, que és un deute pendent de l'any passat, i resulta que els dos equips se'ls esquerda la plantilla. I, ostres, i sap greu, no?
Mira,
si
mira,
totes aquestes baixes...
Mira si sap greu, que t'ho diu a Luis Enrique.
C'est un dommage voir dans 4-5 jours un match Barcelona.
Diu que és una llàstima veure un partit com un Barça... PSG amb 5 o 6 baixes per banda i que, evidentment, això limita l'espectacle per jugadors, entrenadors i aficionats.
Doncs si ho diu el Luis Enrique no el desmentirem. Per tant, si fem l'alineació, això que t'agrada a tu, PSG, portaria...
Chevalier.
Aïraf pot jugar.
Boníssim.
No juga Marquinhos.
Jugarà aquest nou, no?
Jugarà
Zavarni.
Amb Pacho, sí. I Nuno Mendes. Nuno Mendes contra Lamine Yamal. És el duel més explosiu ara mateix que podem veure un contra un entre probablement el jugador amb més desequilibri i el defensa del món més apte pel cara a cara. Vitinha, són optimistes. Fabián, tot
que va,
bé?
Que va descansar Fabián i que li van preguntar si arribava i va dir no ho sabem, però al principi també es dona per...
O sigui, va descansar perquè venia de molèsties, també?
Per càrrega de minuts sobre
el
temps.
La selecció espanyola, recordeu que no el van fer jugar.
Sí, exacte. En tot cas, Luis Enrique va dir que li havien de fer proves, però en principi el president també comenta que són optimistes amb ell.
Vitinha, Fabián, el dubte de Joao Neves,
si no entra Joao Neves, entrarà un Mayulú, entrarà...
Un Zeremerí,
sí, un d'aquests futbolistes més secundaris. Uh-huh. I a dalt, Barcola està bé... Gonzalo Ramos està bé. I si no hi ha Kvaratskhelia, si hi ha Kvaratskhelia està clar, i si no se n'hauran d'inventar un Mbappé també, perquè també
va
té
jugar,
joves al PSG.
Va jugar contra l'Oixer.
O Kangin-Li, el coreà.
El coreà, perdó.
Sí, Kangin-Li, podria ser una altra opció. I ara anem al Barça. També està clar al mig camp, perquè ens l'ha cantat Flick, entre Pedri, De Jong i Dani Olmo.
És l'únic que està clar.
Aquí no toca res.
I la porteria,
i Stensne.
I Stensne.
Al davant, la Minya amb el titular?
Sí.
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Tu creus que el frena?
Home, no.
I Flick el frena.
I veient-lo avui, no, no.
Lewandowski titular?
Sí, sí.
Dubtes?
Jo crec que sí.
Jo crec que sí.
El vam veure contra el Newcastle.
Aviam, els dubtosos. Què?
A veure, és que hi ha quatre jugadors, no? Hi ha Lamin, Lewandowski, sí. Rashford i Ferran.
Però jo crec que Rashford i Ferran se'n disputaran una.
Jo crec que Lewandowski sí, Ferran Champions. També.
Tu dius Ferran abans que Rashford.
Sí.
Jo veig per davant Rashford. Vosaltres com ho veieu?
Ferran.
Jo Ferran. Jo Ferran, sí, eh? Si jo, sí.
Rashford ha jugat els últims partits, oi?
Els últims dos.
I ho ha fet
molt
bé.
Hi ha algú que sospira, aquí sospira i respira quan hem dit
el
Ferran, Carles?
El Carles també.
No ho has vist clar, eh?
Que ho ha fet molt bé Rashford, ho va fer bé Newcastle.
Bé, però ha estat actiu, ha estat valent.
Sempre remata. Quants xuts ha fet Rashford avui? I quants xuts en va fer a Oviedo?
Avui quatre.
Es produeix. I a Oviedo, recordeu que a la primera part les ocasions més clares van ser xuts de Rashford.
Però la cosa és entre Rashford i Ferran o no?
Jo crec que sí. Tot i que aquí alguns teniu dubtes amb Lewandowski, no?
No, jo...
No, és que ara he pensat Champions, PSG, no, encara no. Sí, sí, Lewandowski no la faurà.
Rashford o Ferran i veig, Laia, tu, Cervelló?
Jo, Ferran. No, jo crec que jugarà Ferran al final. Crec que ho ha dit abans la Mireia, no?
Molts Ferrans aquí, eh?
Màxim golejador juntament amb Lewandowski de l'equip. Porta 4 gols, em sembla. No sé, jo crec que... que està per ell.
Molt bé. I els centrals, que això és un jeroglífic?
Això sí que és perillós.
Covarsí,
jo també ho crec.
I Christensen.
Christensen, tu dius, Xavi?
Sí.
Abans que Eric...
Eric, va, canvia.
Jo trobo sospitós que Eric no hagi jugat ni un minut avui, tenint en compte la trajectòria que portava Eric.
Ha jugat com a lateral esquerre.
Sí, exacte, sí, perquè poc. D'inici... Sí.
Clar, no se sap qui atacarà per l'esquerra del PSG.
No, el que sabem és que Luis Enrique flotarà a Araujo, això sí que ho sabem.
Sí, no...
això ja ho sabem.
És que no jugarà.
És que jo m'estava plantejant a veure a Eric de lateral dret.
Eric Koundé, eh? Veus aquí també una...
Un...
I aleshores veus Araujo titular, eh?
Que és Champions,
com,
eh?
O sigui, tu veus Eric.
Cuarcí, Araujo...
I Gerard Martín.
Sí, però Champions no. Contra el PSG de Luis Enrique, que un dels secrets de l'última eliminatòria va ser...
Bueno, doncs,
deixar-lo jugar.
Jo crec, no Xavi, jugarà. Que Flick no prendrà nota del documental de Luis Enrique,
ah, no?
I que jugarà Araujo.
Ah.
Jo crec que...
Doncs passeu-li.
Jo crec...
Encara som a temps.
Jo crec que sí.
Però quina mania li tenia.
No, jo crec que sí.
Però perquè no li toca a ell, va ser un altre entrenador. Però vaja, no tinc cap dubte que Luis Enrique, si jugarà a Ujo, repetirà fórmula. Repetirà fórmula i això és que el Bru vol preguntar. Va, primera.
Bernat Soler, quina és l'afició amb qui menys t'entens de tota la Lliga?
La del Betis. Necessitem una explicació molt ràpida. No, perquè quan hi anem estem molt a prop i són molt, molt, molt pesats amb els àrbitres. Sempre estan protestant, sempre s'enfaden, es giren cap a nosaltres.
Passeu-li el tall al Muñoz.
Sí, estarà content.
Segona.
Laia Cervelló, quins són els 3 adjectius que et venen al cap quan penses en Dani Olmo?
Talent, eficàcia i... anava a dir una altra vegada talent, però superioritat.
Eficàcia, eh? Aquesta és interessant, perquè ets molt atrevida, amb l'eficàcia.
A més que Dani Olmo m'agrada bastant quan està al seu prime, la veritat.
Molt bé. Tercera.
Pel Ricard, va. Quantes temporades, Ricard, creus que tindrem a Hansi Flick d'entrenador del Barça?
3.
3 més? 3
no,
més?
Màxim 3, no? La de l'any que ve i prou.
Ah.
No fotis.
Sí, estic jo ho veig bastant com el Ricard, eh?
El veieu molt a llarg termini?
No. No, per això va el teu 3. De fet, el teu més 3 em sorprenia.
1, 2 i 3. Sí,
sí. Et firmo les 3, eh?
Ah, compte. No ens quedarem amb dues.
Jo també, eh? Però no per res, perquè...
Firmes les tres.
Et firmaria 3.
Bernat ha estat molt atrevit amb dues. Aquest acaba de dir que no...
No, que jo firmo un tercer any.
Sí. Ah, que també tens dubtes. Ah!
Sí.
Aquests dubtes ara... No, quina llàstima que no puguem continuar, haurem de fer un altre dia. La tercera o la quarta, o no sé quina valla.
I Laia Tudel, dels capitans de l'equip, quin no t'acaba de fer el pes i per qui el substituiries?
S'ha fet el silenci.
Ara ja va.
A veure, Ter Stegen, no vols que diguem substituiria.
Que,
I per què el substituiries?
Doncs qui em falta?
Lamin.
No, home, Lamin no, que és massa jove.
Lewandowski.
No, no.
Busca, busca.
A veure, què tenim? Araujo, De Jong, Pedri, Rafinha... Ah, Cubarsí.
Cubarsí?
No, Eric García.
Eric, ah, mira,
sí,
molt
Eric
bé.
García.
Eric per Ter Stegen.
M'agrada.
Aquest és el pronòstic. I,
no traieu el tall, sisplau, d'això.
I el desig de Laia Tudel. Eric per Ter Stegen.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
El Barça ja és líder, ha guanyat per 2-1 a la Real Societat, ha tornat a remuntar un partit, un gol de Lewandowski, el segon, i un gol de Koundé, el primer a la sortida d'un córner. El Barça torna a jugar partit gros, de veritat, dimecres contra el PSG a les 9, també aquí a Montjuïc. No s'ho perdin. Ara Revolució 4.0 i a les 11 al Club de la Mitjanit. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja saben què és sentir-se protegides. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb les nostres assegurances MyBox i l'alarma al mateix preu mensual durant els 3 primers anys. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa't a caixabank.cat.